Vols fer un cafè amb nosaltres?
El coronavirus ja ha deixat més de 130.000 morts als Estats Units i a prop de 3 milions d'americans que s'han contagiat de la malaltia. Avui al Cafè de la Ràdio anem fins a Texas, on hi viu la Marta Sanz, una vallesana de Castellar del Vallès, que fa 9 anys que viu als Estats Units i 5 que resideix a Texas. De fet, aquest estat és un dels més afectats per la pandèmia, amb més de 203.000 contagis. Com s'està vivint aquesta situació als Estats Units? En parlem amb la Marta Sanz. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Texas, ho dèiem, és un dels estats amb més contagis per coronavirus. Com es viu directament des d'aquí?
Bueno, està la situació una mica complicada. Al principi, quan hi havia més casos a Europa i això, aquí encara estàvem força bé, i és quan estàvem confinats. No tan estrictes com a Catalunya, però teníem bastant confinament. I llavors, bueno, van començar a obrir massa ràpid, la gent tampoc ha fet cas i ara els casos estan pujant moltíssim. Però no hi ha hagut gaire regulació per part del govern fins ara, que ja han fet obligatori l'ús de mascaretes i han tancat els bars. I els restaurants estan com a capacitat reduïda.
Clar, com s'expliquen aquestes puntes de contagis? Perquè repassàvem dades avui, no? 130.000 morts als Estats Units, prop de 3 milions d'americans que han estat contagiats amb aquesta malaltia. A banda, doncs, les xifres, doncs, per exemple, en el cas de Texas, 203.000 contagis amb la darrera actualització, no? Tot això, com ho expliqueu? És a dir, és fruit d'això, de que la gent no està prenent les mesures de seguretat que hauria de prendre? És fruit de la manera també com ho està portant el govern americà? Què en penses? Com ho vius?
Sí, jo crec que és una combinació de tot, perquè és difícil convèncer a la gent a fer coses que no volen fer quan no hi ha unes direccions molt clares de dalt. Crec que ha sigut una combinació de part del govern que han obert massa ràpid o no eren clars si s'havia de fer servir mascareta o si no, o què és el que es podia fer i què és el que no es podia fer. També per banda dels establiments que no han... Tot i que potser estaven fent el que havien de fer, o diguéssim, estaven seguint les normes, no ho estaven fent del tot bé. I llavors, per l'altra banda, és la gent. Que ja et dic, aquí, com que potser no hi ha hagut tanta regulació de part de dalt, has de tenir una mica més de responsabilitat pròpia en saber les coses que hauries de fer i les que no. Llavors, jo crec que ha sigut una combinació de totes aquestes coses, perquè, i ara ho veiem, no?, amb els números que continuen pujant, la gent encara no entén el perill una mica.
Clar, el que expliques una mica tu és que la gent que sou de fora, no?, la gent que sou europeu, segurament anàveu veient com es vivia a casa vostra, no?, i veieu que venia cap aquí, no? Llavors aquí es va fer un confinament previ, diguéssim, i ara que les xifres estan a nivells, tot i que molt més elevats, però a nivells semblants o nivells o una realitat semblant a la que vam viure aquí en el pic de la pandèmia, aquí s'està caminant cap a fer la mateixa opció que es va vendre aquí a Catalunya?
No, jo ho dubto molt que facin un lockdown, no?, completament. Fins i tot, aviam, crec que a Europa, ara, si els casos augmentessin, no crec que tornessin a tancar del tot, però s'ha de controlar d'alguna manera, perquè el problema és això, que hi ha ara mateix molts casos i això fa que els hospitals estiguin plens i que hi hagin morts o hi hagin complicacions que es podien haver previngut.
Amb uns hospitals amb més capacitat o amb més contenció, no? Clar, les diferències principals en el confinament que has vist respecte al que s'ha fet als Estats Units i el que has vist a Catalunya en el cas de la teva família, on les situaries?
Les diferències principals?
Sí.
Bueno, per exemple, al principi, quan estàvem confinats aquí també, el que sempre es podia fer era sortir a fer exercici, per exemple, i a caminar per la naturalesa i tot això. Llavors jo crec que a Catalunya el confinament va ser molt més estricte i, per exemple, aquí la gent encara potser anava a veure les famílies i això, però al principi estava molt ben controlat, jo crec, perquè no hi havia gaires casos aquí a Houston o a Texas, però llavors va sigut això, obrir massa ràpid i la gent està cansada, també la gent està cansada d'estar a casa i no hi veuen el perill, també van començar a dir que només això afectava la gent gran o la gent que tenia algun tipus de malalties i la gent sent aquesta immunitat que no és real.
Clar, tu fa bastants anys que vius als Estats Units, no? Has estat, si no m'erro, 9 anys vivint als Estats Units, en fa 5 que estàs a l'estat de Texas. És un d'aquests estats que quan el mirem en òrbita europea, no? Sempre pensem que és un dels més conservadors, no? A nivell polític fins i tot, però clar, hem vist que les xifres de contagis no tenen res a veure, no? Perquè Nova York, una de les ciutats potser més cosmopolita, més europea, també ho està passant molt malament amb el coronavirus, no? El coronavirus ha arribat a tot arreu per igual, però diries que la manera de portar-ho políticament també pot tenir alguna incidència directa?
Sí, això clarament ho hem vist. Per exemple, sí, Nova York va estar molt malament, però clar, també Nova York és una ciutat molt densa on la gent és molt difícil fer aquesta distància social, no? Per la vida d'algú de Nova York de cada dia, que s'hi va al metro, que tot això. Llavors la gent viu amb una densitat que també jo crec que explica tots els casos que hi van haver, però el governador, en la meva opinió, ho va portar molt bé, ha estat molt controlat, sempre mirant els números i mirant les coses clares i recolzant-se amb els científics. En canvi, aquí a Houston, la veritat és que sí que pots tenir una vida més amb distància, però jo crec que el problema del governador de Texas és que no ha volgut contradir el president amb moltes coses, i amb lo de les mascaretes també aquí hi ha molta pressió, com tu dius, la població és més conservadora, sobretot no tant a les ciutats, però el que és més les afores, i ha tingut com molta pressió de tancar llocs, la gent, ja et dic, aquí des de que han tancat els bars hi ha hagut un munt de denúncies de part dels ciutadans denunciant al governador que per què els havia tancat els bars. O sigui, hi ha una resistència molt gran aquí per això que li diuen les seves llibertats. Llavors, no, la mentalitat republicana del Partit Republicà aquí és bàsicament no volen que el govern tingui cap tipus de control de les seves vides. Llavors, ells volen decidir. Ells no accepten que el govern els digui que no poden treballar, que han de portar mascareta quan surten i tot això. Aquesta mentalitat.
A nivell personal, tu, Marta, concretament, quines mesures de seguretat estàs prenent més enllà de les que t'exigeix, per dir d'alguna manera, el govern?
Sí, doncs la veritat, bueno, doncs intentem sortir de casa el que menys. Jo estic treballant, ara sí vaig al laboratori, però la veritat que en qüestió d'això tot està molt ben controlat i molt segur i et donen tots els tipus de recursos que necessites. També et pots fer els testos gratis, bueno, t'ofereixen al centre i tot això. Vull dir que amb el tema de la feina vaig estar bastants mesos a casa, però ara que he tornat la cosa va força bé. Però a fora de la feina doncs intentem no sortir de casa com més puguem. Per exemple, aquest cap de setmana passat, que van ser les festes del 4 de juliol, la veritat és que nosaltres vam decidir fer el mínim possible, quedar-nos a casa. També el complex d'apartaments on soc ara ens han tancat la piscina. Vull dir, sí que no hem pogut fer gaires coses, però la veritat és el més responsable que podem fer ara. El que passa que sí que ho veus, que hi ha gent que potser no fa el mateix que tu, però bueno, és el que hi ha.
En aquest sentit, ara parlaves de laboratori. Explica'ns una mica què estàs fent als Estats Units en aquests moments aquí a Houston.
Sí, doncs vaig acabar el doctorat a finals de febrer a la Universitat de Texas a Austin, i llavors vaig començar el meu postdoctorat aquí al centre MD Anderson, que és un centre de càncer probablement del millor hospital de càncer dels Estats Units i d'un dels millors del món també. Llavors he vingut aquí a agafar una mica més experiència clínica, o sigui, treballar directament amb doctors, desenvolupant nous mètodes per entendre el càncer. Jo en particular, els meus projectes principals seran amb el càncer de pàncreas. El que passa que amb tot això que està passant, doncs també hi ha hagut oportunitats de fer projectes amb el coronavirus, especialment ara també que hi ha tants casos i moltes mostres per analitzar. Estem intentant caracteritzar les proteïnes del coronavirus més extensivament per poder entendre, això esperem que podem potser ajudar a entendre com és que hi ha gent que sembla que estigui sana però llavors té moltes complicacions, i gent que potser pensaries que respondria pitjor i no ho fa. Llavors, intentar entendre si hi ha algunes modificacions d'aquestes proteïnes que ens poden ajudar a entendre si un pacient respondrà millor o no a aquest virus.
Uh-huh. Per tant, estàs investigant també ara mateix al voltant de la Covid-19.
Sí, ara mateix sí.
Uh-huh. Aquesta investigació de les proteïnes ha de permetre, en certa manera, també poder curar abans els pacients, que potser és el que ens obsessiona, o és una investigació més de fons per veure exactament el comportament final del virus i també alhora, doncs, al final, acabar repercutint en els pacients?
Clar, la idea seria, diguéssim, que quan un pacient vingués i tu li poguessis analitzar, diguéssim, una mostra d'aquests del nas o fins i tot mostres de la sang, i mirar quin tipus de caracterització molecular podem identificar. I llavors, en aquell moment, poguéssim dir, bueno, doncs sembla que aquest pacient té més o menys probabilitat de desenvolupar complicacions. Llavors, això pot ajudar també als doctors a fer algun tipus de decisió en quan, vale, doncs, podem fer aquest tipus de tractament o podem l'hem de vigilar més o menys. I també ara que els hospitals, clar, estan tan plens i han de fer una mica d'aquest de... Com es diu la paraula?
De cribatge, de tria.
Exacte, de tria. Llavors, això també seria una manera de poder, diguéssim, estratificar els pacients.
Mm-hmm. Doncs Marta Sans, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tinguis un bon dia.
Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.